Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Atenció que tenim fitxatge al Barça, és oficial la incorporació del migcampista Costa Iburià, Frank Kessié. Arriba lliure del Milan, signarà fins al 2026, clàusula de 500 milions, el presenten dimecres. Això en el dia en què el Barça 2022-2023 comença a caminar. Encara que al principi el Barça que comença a treballar avui poc s'ha d'assemblar al Barça que comenci la Lliga el dia 13 de setembre o al Barça d'agost, perdó, o al Barça del dia 1 de setembre, que és quan es tanca el mercat de fitxatges. Ha de sortir molta gent, ha d'arribar molta gent, així que per saber a què pot aspirar el Barça aquesta temporada haurem d'esperar a veure com queda configurada la plantilla. De la posada en marxa d'avui, destacar que Ansu Fati, que tenia permís fins al dilluns que ve, ja s'ha presentat a treballar, i que Riqui Puig, que també tenia permís fins al dia 11 per buscar-se una sortida, també s'hi ha presentat. Seguim pendents de Dembélé i el seu futur i de la resta de carpetes obertes, que són moltes i que actualitzem d'aquí a uns minuts amb el Víctor Navarro. També avui s'ha posat en marxa l'Espanyol amb les proves mèdiques i físiques, encara amb les absències de RDT, Pol Lozano, que torna després de jugar cedit al Girona, i de Vadillo amb permís del club. El Girona, que començarà a treballar dilluns que ve, atenció que Juanpe renova i Ivan Martín amplia sessió. Venim d'un diumenge amb tres grans notícies per l'esport espanyol. La selecció espanyola de waterpolo, campiona del món 21 anys després. Tercera corona mundial després de superar Itàlia en una final molt emocionant i molt igualada que es va decidir en la tanda de penals. Carlos Sainz es converteix en el segon pilot espanyol de la història en guanyar un gran premi del Mundial de Fórmula 1. Es va imposar ahir a Silverstone. I la selecció espanyola de futbol sala femenina es va proclamar campiona d'Europa després d'empatar 3-3 davant Portugal en una final que es va decidir també des de la tanda de penals. Més coses. Tenis, Wimbledon, avui pendents de Rafa Nadal i de Paula Badosa, que juguen els seus partits de vuitens de final. Nadal contra l'holandès Sanchup i Badosa davant la romanesa Simona Halep. Ahir va caure Carlos Alcaraz davant l'italià Sinner en 4 sets. Al Tour de França, avui tenim jornada de descans, amb Van Aert com a líder després de 3 etapes disputades. La prova es trasllada ara a França. En bàsquet, matí de notícies importants, torna Satoranski al Barça després del seu pas per la NBA, on s'hi ha estat 6 temporades, i dues importants de banquetes. No és oficial, però ha avançat marca que Pablo Lasso no seguirà com a tècnic del Real Madrid, i al Girona, Aito García Reneses podria ser el nou entrenador. Aquesta sí és oficial, Pedro Martínez ha renovat pel Manresa fins al 2024. I encara una cosa més, el Barça d'handbol ha fet oficial el fitxatge de l'extrem esquerre suec Hampus Vane, ve del Flensburg i signa per 3 temporades. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si creieu que la temporada que ve serà millor o pitjor que la passada. Creieu que millor la majoria, el 67%, que pitjor el 34%. I en clau espanyol, la mateixa pregunta, com serà la propera temporada? Creieu que millor que la temporada passada, el 88%, creieu que serà pitjor el 12%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mira, que nunca sabes qué regalarme por mi cumpleaños. 50% de descuento en ropa deportiva de Nike, Adidas, de North Face o Columbia en las rebajas del Corte Inglés.
Pero si ahora no es tu cumpleaños.
Ahora no es tu cumpleaños, ahora no es tu cumpleaños.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Yeah.
3 i 10 minuts de la tarda. Comencem l'Esportscope d'avui dilluns a bon ritme, que tenim moltes coses per explicar, començant per l'actualitat del Barça, que avui és un dia important perquè l'equip es posa en marxa. Saludo al Víctor Navarro, que arriba amb tota la informació. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Moltes coses que explicar, com sempre, que avui és un dia important al Barça. Avui s'ha posat en marxa el Barça 22-23, però la notícia del matí és que el Barça ha fet oficial el fitxatge de Kessié.
Sí, que arriba lliure del Milan amb 25 anys, reforçarà el mig camp blaugrana fins al 30 de juny de 2026. És el primer fitxatge que li porten a Xavi Hernández pel primer equip per aquesta temporada 22-23. Tindrà una clàusula de 500 milions d'euros i serà presentat aquest dimecres a les 11 del matí, signarà el contracte públicament, després el contracte privat, i a un quart d'una del migdia l'escoltarem en roda de premsa, tot això a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, perquè al Camp Nou encara estan posant la nova gespa, després de molts actes, molts esdeveniments en les últimes setmanes. S'espera que demà aterri a la ciutat comtal Kessié, i el dijous serà el torn del defensa Christensen, que arribarà lliure del Chelsea. Ja sabeu, els dos estaven fitxats des de feia temps, i en el cas del danès encara no s'ha fet oficial el seu fitxatge, que podrà fer-se oficial en qualsevol moment d'aquesta primera part de la setmana.
Ja us va passar el programa d'actes Joan Laporta Segaró, no? Dimecres Kessié, dijous Christensen, i es complirà.
Ho va dir dissabte i ja tenien clar l'agenda del president i del club.
Escolta, has estat aquest matí vendora a la ciutat esportiva Joan Gamper, que avui és el primer dia de treball de forma oficial del Barça 22-23. Has vist com anaven arribant els jugadors citats. Has vist arribar els que estaven citats i algun que no estava citat que s'ha presentat també.
23 jugadors hem vist, i dels que deies, dos. Riqui Puig i Neto, dos jugadors a qui Xavi Hernández els havia dit: veniu la propera setmana dilluns, no tingueu pressa, perquè heu de trobar equip. Són dos dels jugadors als qui Xavi Hernández va dir que havien de marxar, que no comptava amb ells, però Riqui Puig i Neto estaven a la ciutat esportiva, han passat les proves mèdiques i s'han presentat una setmana abans. El motiu, bueno, en el cas, per exemple, de Riqui Puig i Neto, és clar, mentre es troben equip, volen estar entrenant-se per arribar, quan arribin a un futur club, amb les millors condicions físiques possibles. També estaven els que han estat cedits els últims mesos o l'última temporada sencera, és el cas de Collado, que ha signat molts autògrafs als aficionats que estaven a la porta de la ciutat esportiva, Trincao, que ha arribat amb taxi, Pjanic, i Iñaki Peña, que està esperant què passa amb Neto per ser el segon porter, per ser el suplent de Ter Stegen. Precisament el porter alemany estava Pedri, que aquest any canviarà de dorsal, portarà el 8 d'Andrés Iniesta, és any de Mundial, un any molt important per Pedri. Estava en Sufati, que ha tornat una setmana abans de vacances, com havia anat a la Nations League, tenia fins el proper dilluns, 11 de juny de descans, però ha volgut estar una setmana abans.
S'ha de posar fort, s'ha de posar fort. Porta dies treballant,
Porta dies treballant, i l'hem vist amb imatges del club, molt fort, sobretot de cintura cap amunt, però clar, evidentment el que preocupa és el genoll i que ha d'estar bé. Hem vist a Sergi Roberto, ja sabeu, es va canviar el pentinat, ara el porta arròs, diferent a com el duia abans, o a Aubameyang, Piqué, que veiem a Gerard Piqué per primera vegada després de la xerrada amb Xavi Hernández, on Xavi li va dir que no comptava amb ell i ell va dir que s'acollia el contracte, Serginho Des i Nico. També estava Pablo Torre, una cara nova, sabeu, ha fitxat pel Barça Atlètic, però estarà a tots els efectes al primer equip i arriba del Racing de Santander, i avui ja estava i s'ha saludat amb els jugadors, amb els seus nous companys. A les 7 de la tarda el primer entrenament, en aquesta setmana només descansen el diumenge i tindran doble sessió dimarts i dijous. Dilluns vinent serà quan veiem el gruix dels jugadors, tornaran els internacionals Eric García, Jordi Alba, Busquets, Gavi, Ferran Torres, també Frenkie de Jong, veurem què passa amb el seu futur, Memphis Depay i Ronald Araujo, i també els descartats Mingueza, Umtiti i Braithwaite. Els tres, juntament amb Neto i Riqui Puig, són cinc dels jugadors a qui Xavi ha dit que no compta més.
I hem passat llista i ara actualitzem alguna de les carpetes que tenim obertes, la de Dembélé, per exemple, que evidentment avui no ha anat perquè ara mateix no és jugador del Barça, però pel que hem anat sabent a les últimes hores, Víctor, ara mateix la sensació és que és molt possible que accepti l'oferta de renovació, no?
Sí, ara el percentatge seria major en que continués com a blaugrana que marxés. Ho va explicar Elena Condis el cap de setmana, ja ho van dir, que el seu entorn el que deia i explicava és que anava bé la continuïtat d'Ousmane Dembélé com a blaugrana, així que també ho va dir Joan Laporta, la relació és molt bona, i si s'acull a les condicions econòmiques del Barça, si s'acull aquest contracte a la baixa, seguirà com a jugador del Futbol Club Barcelona. La Ciutat Esportiva, a les oficines del Camp Nou, el que entenen és que els hi està sortint bé la partida, perquè entenen que Dembélé no té cap contracte signat en cap equip, si no hi hagués firmat amb un altre equip, o que les ofertes que té no arriben a les seves pretensions i, per tant, el desig de jugar a Barcelona queda vigent. Ja va recordar dissabte també Joan Laporta, encara que vingui un extrem, algun jugador a la seva posició, es referia a Rafinha, Dembélé seria compatible, que per Xavi Hernández seria compatible.
Rafinha, que per cert l'hem vist amb una fotografia a Eivissa, on estan, jo em sembla que estan tots els futbolistes del món. La illa és petita, però es veu que acaben tots. Hem vist a Rafinha prenent el sol amb Deco.
Amb Deco, el seu agent, treballador del Barça. Ja sabeu, la setmana passada dos reunions de Deco amb Mateu Alemany i amb Rafa Juste, amb Jordi Cruyff i amb Enric Masip, dues reunions la setmana passada, i el que vol Rafinha és jugar al Barça, ho va dir també Joan Laporta dissabte, que el desig de Rafinha és jugar al Barça. Han presentat una última oferta, d'uns 50 milions d'euros, el Chelsea i altres equips de la Premier ofereixen més de 70 milions d'euros, però el desig de Rafinha és jugar com a blaugrana. I Deco el que vol, evidentment, és complir el desig de Rafinha, i ara, com dius, estan els dos descansant uns dies a Eivissa, veient o esperant els propers moviments, sobretot del Leeds, si accepta o no l'oferta del Barça, encara que és una mica inferior o inferior a la d'equips de la Premier.
I de Lewandowski, ja que estem, alguna novetat?
Lewandowski està... la voluntat del Barça és clara, que estigui a Barcelona presentat abans de marxar a la gira d'Estats Units, i Lewandowski està esperant que finalment el Bayern accepti l'oferta. Ho va explicar Joan Laporta. Ells han posat damunt la taula 40 milions d'euros. És el que li va dir Pini Sahabi, agent de Robert Lewandowski i amic del president del Barça, que amb aquesta xifra, amb els 40 milions, ja serviria per sortir del Bayern de Múnich, encara que té un any de contracte, i és el que ha fet Joan Laporta, i estan tranquils a les oficines del Camp Nou perquè han complert amb el que van pactar amb el seu agent, amb Pini Sahabi. 40 milions d'euros damunt la taula i el desig de Lewandowski de ser jugador del Barça la propera temporada. Ara queda que el Bayern accepti aquesta oferta o que continuï negociant.
Molt bé. Ara que penso, Frenkie de Jong també està a Eivissa. Ara que penso,
també està a Eivissa,
que també he vist que estava menjant al restaurant aquest famós lío.
Ahir estava amb els companys de la seva selecció, té una setmana a més encara de vacances, i continuem dient, a les oficines del Camp Nou tothom pensa que Frenkie de Jong marxarà traspassat al Manchester United.
Seguim en contacte, Víctor, gràcies.
Una abraçada.
Que vagi molt bé. Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia, Esports Cope.
La imatge del dia, el primer dia de curs del Barça i també de l'Espanyol. Els jugadors arriben al col·le amb cartera i plomier nous. Fa 43 dies que van jugar l'últim partit, el Barça 0-2 contra el Villarreal el dia 22 de maig, i l'empat de l'Espanyol a 0 a Granada. I els reporters que segueixen el Barça tornen a la rutina i ens ofereixen vídeos des de la rotonda al costat de la Ciutat Esportiva, i l'Espanyol envia imatges avui de les proves mèdiques. Que si està en el Barça Riqui Puig i Ansu Fati, que si Trincau arriba el primer en taxi. Mentretant, el Barça espera presentar aquests dies a Kessié, el dimecres, i a Christensen, i Laporta, el que diu l'altre dia de Lewandowski a S'Agaró és que és del Bayern de Múnich i agraeix que hagi dit públicament que li agradaria jugar al Barça. La plantilla, doncs, encara està per fer. Sobren jugadors, molts jugadors, i a lo millor el fum porta algun jugador nou a part de Kessié i Christensen. I som a 4 de juliol, i dins de 15 dies el Barça ja juga el seu primer partit a Miami a la gira americana. A la rotonda van passant jugadors i les platges surt fum en forma de Lewandowskis o Rafinhas. Fum que ve de la mà de gens amics de Laporta com Pini Sahabi i Deco.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli. D'aquí a uns minuts al nostre debat seguim parlant de la temporada del Barça. També després abordarem aquest primer dia de treball també de l'Espanyol. Ara el que fem és una pausa a Esports Cope i després tornem amb les dues grans notícies esportives que ens va deixar el dia d'ahir, el diumenge d'ahir de glòria per l'esport espanyol. La selecció espanyola de waterpolo, campiona del món per tercera vegada a la seva història, i Carlos Sainz es va convertir ahir en el segon pilot espanyol de la història en guanyar un gran premi del Mundial de la Fórmula 1.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado.
Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí.
Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes.
Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas.
Y la cámara de fuera también nos avisaría.
Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Deia, la selecció espanyola de waterpolo, campiona del món per tercera vegada a la seva història, Perth 98, Fukuoka 2001 i ahir Budapest 2022. Empat a 9 contra Itàlia, quan tenia la final pràcticament guanyada, Espanya dominava per 9 a 6 a 3 minuts pel final. Al final Itàlia acaba empatant, tanda de penals i després del gran campionat del porter Unai Aguirre, el penal final a la tanda l'atura l'altre porter, Edu Lorrio. Ens pot atendre un moment que el tenim mig de celebració i mig dinant al seleccionador David Martín. David, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas felicidades, David.
Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, esto es increíble. Descríbenos un poco las sensaciones en las últimas horas, desde ayer en la piscina cuando os proclamasteis campeones. ¿Cómo ha sido la noche? ¿Cómo es el regreso? Cuéntanos, David, ¿cómo estás?
Bueno, la sensación es, justo al acabar el partido, es como que te quitas una mochila que llevas de mucho peso. Eran tres finales consecutivas, el equipo mereciendo ganar un título. No éramos capaces y evidentemente cuando lo ganas es como que entras en modo zen, en modo relax, de que lo has conseguido. Evidentemente los jugadores exultantes, yo solo quería ver la alegría en ellos, porque lo han trabajado, han entrenado muchas, muchas horas para conseguirlo. Y nada, muy satisfechos de poner al waterpolo español otra vez en lo más alto.
21 años después, España vuelve a ser campeona del mundo, que se dice pronto, David.
Se dice pronto, correcto. Son muchos años, el waterpolo español siempre ha dado alegrías, tanto el masculino como el femenino, y creo que es muy importante pues este oro mundial, porque nos pone otra vez en la cabeza de los grandes selecciones con oros mundiales, y evidentemente al waterpolo español, que creo que es una potencia aquí en España que siempre da la cara.
Siempre habéis estado ahí, es verdad, David, porque en los últimos tiempos lo estabais rondando. Desde el 2018 no habíais faltado unas semifinales de una gran competición y algún día tenía que llegar, ¿no?
Sí, a ver, eso yo siempre lo había dicho. El estar en cuatro semifinales en las últimas cinco competiciones es muy, muy complicado. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que parece que el primero es el único que vale, ¿no? Y eso tenía mucho mérito. Yo siempre le decía a los jugadores, digo, si llegamos, algún día caerá, tiene que caer. Y mira, ha sido a la cuarta, ¿no? Creo que es una historia incluso inspiradora, ¿no? Para los niños, para los jóvenes que hacen deporte, de que el deporte tienes que trabajar, tienes que soñar, tienes que buscar tus metas, porque si lo haces y tienes evidentemente talento, pues al final lo consigues.
Oye, hablemos un poquito de la final, que fue una final igualadísima, parecía que lo teníais en la mano, al final se complica, hay que llegar a los penaltis, una final increíble, David.
La verdad que fueron tres partes increíbles, jugamos de manera maravillosa, tal como lo habíamos planeado. Es cierto que no esperaba yo tanta superioridad ante Italia, pero también es cierto que Italia nunca se da por muerta, es un equipo muy, muy peligroso, tuvieron la capacidad de reaccionar. La jugada esta del tiempo muerto con el penalti creo que nos desconcentró un poquito, pero bueno, fuimos capaces de aguantar. Y lo más importante, lo que más valoro, es cuando llegamos a la tanda de penaltis, los lanzadores y los jugadores los vi con plena confianza de saber que si hacían bien las cosas no, nos lo llevábamos.
Oye, y no se trata tampoco, cuando se consigue un título de esta magnitud, de personalizar en nadie, pero la importancia de la portería todo el campeonato y ayer otra vez, David, ¿eh?
No, mira, tenemos la suerte de ser un país que la portería de waterpolo siempre ha estado muy bien cubierta. El legendario Jesús Royán, todo lo conocimos, luego vino la generación de Iñaki Aguilar, Dani Pinedo, y ahora nos ha llegado esa generación pues con Unai y con Edu, ¿no? Estamos muy tranquilos, tenemos dos porteros jóvenes con mucha calidad, y evidentemente eso es en un deporte como el waterpolo es una garantía de éxito.
Termino, creo que Tomás Guasca ayer en el tertulión, en el tiempo de juego de la COPE, dijo, seguro que está Jesús desde donde sea ahí, manejando a los porteros de la selección española de waterpolo, David.
Seguro que sí, Jesús es una leyenda para nosotros, ha sido un mito, una referencia para todos nosotros, y evidentemente este título va dedicado a él.
David Martín, felicidades, gracias por atendernos, a disfrutar.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Va a ganar y le vemos ya en pantalla. Ahí está Carlos Sainz, ese 55 que va a llegar a lo más alto. ¡Qué barbaridad! Smooth Operator, como decía la canción de Sade. Ahí está, llegando a la meta, es logrando su primera victoria en Fórmula 1, la rozó en Mónaco, la rozó en Montreal. Ahí está, victoria de Carlos Sainz. Vamos. Bandera de España, ahí está esa bandera de España que os comentaba en el muro. Segundo Checo Pérez, tercero Lewis Hamilton. Estamos muy orgullosos de la progresión de Carlos Sainz, que al fin tiene su primer triunfo en Fórmula 1.
Pues nada, agradecerles todo el apoyo de todos estos años, ¿no? Desde que llegué a la Fórmula 1 hasta ahora, la cantidad de gente que me sigue, que me apoya, que me manda mensajes, tanto por redes sociales como por teléfono algunos, y nada, disfrutarlo porque es un gran día para mí, para España en general. Tengo la suerte, ¿no?, de poder tener esta oportunidad de correr para Ferrari y de poder estar disfrutándola al máximo y aprovechándola ahora.
Doncs també hi va fer història Carlos Sainz convertint-se a Silverstone en el segon pilot espanyol de la història en guanyar un gran premi del Mundial de Fórmula 1. Està encara a Anglaterra el Carlos Miquel, l'home motor, l'home Fórmula 1 a la COPE. Carlos, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joan.
Bueno, qué gran victoria hoy. Histórico lo de ayer, además en una carrera épica y llena de altibajos, de situaciones complicadas. Tuvo de todo la carrera, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, fue, bueno, salía la pole, a los 100 metros pierde la pole, pero hay un gravísimo accidente y además unos manifestantes entran en la pista y se vuelve a dar la salida y vuelve a salir primero. Ahí Carlos Sainz aguanta perfectamente el ataque de Verstappen, se mantiene durante todo el primer tercio de carrera adelante hasta que, se le va el coche en una curva y le adelanta Max. Después aguanta la presión hasta la primera parada en la vuelta 20, de su compañero de equipo, pero eso sí, había perdido el liderato. Lo que pasa es que pincha Verstappen y vuelve a recuperar el liderato. Y otra vez, y ahora el duelo entre los dos Ferrari. Es decir, que siempre era un sube, baja, voy, vengo, y estuvo el tramo final. Pero eso sí, nunca perdía la cara. Es decir, a pesar de que él tenía algunos problemas en el coche, que no puede confesar, pero ya te digo yo que tenía algún problema en el coche, y no tenía el ritmo de su compañero, estaba ahí a 2 segundos, y eso le permite entrar en boxes con el último coche de seguridad, que fue un golpe de suerte, poner la rueda que tocaba, que era la blanda, que Ferrari pensaba que era la peor para que tenían los dos pilotos. Resulta que le puso la que creía mejor a Leclerc y salió rana, y o sea, no le puso nada, siguió con el enduro, y al final, pues eso fue clave para que adelantara a su compañero de equipo y se fuera lanzado por la victoria. Es un resumen yo creo que es una carrera que resume también cómo ha sido la vida profesional de Carlos Sainz. Muchas veces al borde del abismo, pero siempre emerge y siempre sale hacia adelante.
Sí, es que Carlos, para ganar un gran premio de Fórmula 1, tú tienes que hacerlo muy bien y después tienes que esperar que la dinámica de carrera y las situaciones, la estrategia, te acompañen, ¿no?
Sí, claro, al final intervienen muchas cosas. Ayer lo hablábamos en el tertulión, ¿no? Incluso lo discutíamos, ¿no? Sí. Y bueno, tienes que tener también a veces fortuna, la misma fortuna que no tuvo cuando un doblado le hizo perder 3 segundos en Mónaco, un doblado que no se apartó, la Tifi, y iba a ganar la carrera, o la misma mala fortuna con un coche de seguridad cuando estaba liderando en Montreal. Pues esta mala fortuna que ha tenido en 2 carreras, que mereció la victoria, se le han vuelto a su favor en una carrera en la que no era el Ferrari más rápido, no era Leclerc, pero tuvo este toque extra que te permite ganar, y de luego que se merece por todo el trabajo que hace en Ferrari, como es además un gran hombre de equipo. Y estuvo muy bien porque, no sé si, bueno, te has enterado que hubo la radio, se ha hecho hasta viral, que dijo dejados de inventar cosas, sí. Cuando le pidieron 10 coches de diferencia, 10 coches, que es una barbaridad. Dice, no, con el coche de seguridad, ahora cuando se reanude, deja 10 coches. Y entonces, claro, dijo, oye, hay partes que no se oyeron. Dijo, oye, si vosotros yo le dejo 10 coches, cada coche son 5 metros, entonces son 50 metros. Si yo dejo ese espacio, yo pierdo, claro, el rebufo de mi compañero, me adelantan a mí y luego adelantan a Leclerc, con lo cual perdemos la victoria. Dejaos de tontería. Sí. Y entonces le dijeron, se lo pensaron en el muro, que también que se ha vendido como una revolución. No, es que Carlos no hace revoluciones, opina, y luego habla con el muro. Y en el muro le dijeron, vale, podéis luchar. Entonces hizo lo que el equipo le permitió hacer. ¿Por qué? Porque así asegurabas el uno, por lo menos. Entonces, claro, fue a por la victoria y ganó la carrera. y hizo lo que tenía que hacer, aguantó la presión de Checo Pérez, hacía los mismos tiempos que Checo Pérez, y que con el blando iba francamente bien, una pena que no lo hubiera puesto en algún otro momento de la carrera, era yo creo su mejor momento de Gran Premio, y bueno, pues ahí lo tenemos. Yo creo que es el triunfo del talento, pero también del trabajo sin límites, ¿no?, que tiene Carlos.
Oye, una cosa más, Carlos, ahora ya se quita la presión de encima, la losa esa de tener que ganar la primera carrera, ya la ha ganado, y ahora seguro que van a llegar más, Carlos.
Seguro, seguro. Yo creo que veremos alguna más este año. Y sobre todo le vamos a ver más confiado. Está cada vez más hecho al coche. Él necesita que esté todo a punto, que el ambiente sea bueno a su alrededor y que esté a punto el coche. Y vamos a ver un Carlos que sin presión va a estar todavía mejor de lo que hemos visto hasta ahora.
Perfecto. ¿Cuándo tenemos la próxima?
La próxima, nada, enseguida en Austria. Tendremos la próxima carrera, el Gran Premio de Austria, el próximo fin de semana. Así que sin descanso, Fórmula 1 hasta en la sopa. Para los que no les guste, pues que miren a otro lado, pero eso es así, maravilloso.
Y el resto, a mirarla y a escucharte, Carlos. Un abrazo fuerte, enhorabuena.
Abrazo fuerte, hasta luego, chao.
Quarts de 4 i abans del debat a Esportscope al Mercato Nuestro de cada dia. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Danos-le, oi?
Doncs mira, atenció al que explica Santi Peón. El Celta vol a Neto, a Norberto Murara. Això sí, ja comencen d'entrada dient que no poden assumir el salari actual que té Norberto al Futbol Club Barcelona. O sigui que caldrà negociar. Sí, ha fitxat el Betis un central, Luis Felipe, també en Z, eh? Luis Enrique i Luis Felipe. Central que arriba de la Lazio, lliure, signa fins 2027. A més, la Real Societat ha tancat a Brais Méndez, precisament del Celta, 14 milions d'euros. Brais signa 6 temporades en Donostiarra, mentre que el Getafe ja ha presentat a Porto i a Seoane. De porters, Ezquieta rescindeix contracte amb l'Atlètic de Bilbao i el Cádiz dona continuïtat a David Gil fins al 2025. Un altre porter, Asenjo, està a l'òrbita del Real Valladolid i des de la premsa anglesa diuen que el 2023 el Madrid anirà a fitxar Bellingham i que el Dortmund ja l'hauria taxat en 120 milions d'euros. Del mercat internacional, no sé si començar per França o per Anglaterra. A França han convocat els periodistes del Paris Saint-Germain a una roda de premsa demà. Traduït, ja està tot encarrilat, el finiquito de Pochettino, i que Christophe Galtier seria presentat demà com a nou entrenador del Paris Saint-Germain. Belotti arriba al Mónaco lliure, mentre que Wijnaldum, del Paris Saint-Germain, seria objectiu del PSV Eindhoven. A Anglaterra han saltat les alarmes quan Cristiano no s'ha presentat al primer entrenament del Manchester United. Segons Sky, ha estat per motius familiars. Signarà pel United 3 temporades Christian Eriksen si és que l'últim examen mèdic resulta satisfactori. És oficial que Calvin Phillips és nou jugador del City, el Leeds ingressa 50 milions d'euros i que Ashley Young renova una temporada més per l'Aston Villa. Enhorabona, Batllori. Gabriel Jesús ja és jugador de l'Arsenal fins 2027. 52 milions d'euros.
Barato no és.
Mentretant, a Itàlia, la Juve estaria oferint 50 milions d'euros a la Roma per Zaniolo, acord de la Lazio amb Romagnoli, segons il Corriere, i el punt exòtic del dia el col·loca Robert Moreno, que podria ser el nou seleccionador de la selecció d'Egipte en substitució d'aquell portuguès que va passar per la banqueta del Madrid, que es diu Carlos Queiroz.
3:33, així ve el dia en clau Mercato, de seguida el debat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Actimel tiene la fórmula más completa y además ayuda a tu sistema inmunitario ahora con 0% de azúcares añadidos y alto contenido de vitamina D. Ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Anem al debat amb el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda, amics.
Bona tarda.
Estava escoltant tota la informació des del primer moment.
Sí?
Molt completa, eh? Ja estic al dia de quasi tot.
Després de tot això que ha explicat el Gil del Mercato, igual es compleix un 2%, però hem d'anar explicant les cosetes, no?
Bueno, home, s'ha d'explicar, tu, i la gent té molt interès en saber qui es mou, qui no es mou, qui es queda...
Clar que sí. Entens? Sí, sí.
Els que van entrenar encara que no els hi toqui...
Sí, sí, és la salseta de l'estiu, és la salseta de l'estiu. Ferran Correas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal, tot bé? De vacances o treballant encara?
incorporant unes setmanes de vacances, les dues primeres.
Molt bé, doncs...
ja s'acaben.
Molt bé, doncs a gaudir el que queda. Escolta, el que ja està aquí, Ferran, és que sí, aquest ja sí, aquest el presenten dimecres.
Sí, bueno, aquest i Christensen més o menys ja se sabia, no? Sí. Els dos ja estaven fitxats, jo diria que des del mes de gener o febrer, més o menys. Però, bueno, com a mínim vol dir que es podran inscriure 20 jugadors, no?
Sí, sembla que sí, sembla que sí. T'agrada el jugador, Ferran? L'has vist jugar o l'has vist poc?
Jo, sí, bueno, a veure, el vaig començar a mirar, sobretot, després de saber de l'interès del Barça.
Sí.
És un jugador diferent. El perfil d'interior, perquè és interior, no? Jo no el veig jugant de pivot, el veig jugant més d'interior. És un perfil interior que no s'assembla en res ni a Pedri, ni a Gavi, ni a Nico, ni a Frenkie, a cap d'aquests.
Sí.
És un jugador més que té arribada, més físic. Jo crec que li pot anar bé al Barça en determinats partits i en d'altres potser per aquest joc de posició que tant li agrada a Xavi, aquí potser té més problemes, però bé, ja dependrà, suposo.
El coneixes, Minguella? És un d'aquells jugadors que diuen és un perfil diferent per tenir a la plantilla.
Bueno, són d'aquests jugadors que es van fixar els tècnics quan van veure com estava la caixa del club i van dir tenim de fitxar jugadors lliures, jugador que té experiència amb el Milan ha quedat campió d'Itàlia.
Sí.
La Lliga Italiana no és la que era abans, però bueno, és un jugador que no entusiasma, però que pot servir per moments determinats per igualar el mig del camp, perquè són molts partits a final de temporada, hi ha moltes lesions, i aquest és un jugador que té experiència, no és un xaval jove que té d'adaptar-se, que té d'això i tal, vull dir, per mi està bé, i sobretot sense traspàs i tot això, corres poc risc.
Sí.
No hi ha risc econòmic, que també és molt important.
Mm.
El mateix que l'altre, que el Christensen,
sí.
que no és el millor central del món, però un jugador amb molt bon físic, va bé per dalt, per terra té més problemes, però també sense passos de traspàs i tot això, bueno, doncs vas posant jugador de certa experiència i no t'arruïnes.
Sí. Però la tranquil·litat, Minguella, que amb la segona palanca, 200 milions, i ara ha de venir el peix gros, no?
Bueno, jo això m'agradaria, tu que ets un home de números.
Ai, no m'apretis, eh?
No, a veure, si el primer 10% s'ha venut per 207 milions,
sí.
El 15% restant que es va acceptar l'assemblea amb allò del BLM i ja es va veure de seguida que allò no valia res, té molt poc valor. La prova és que no, ja s'ha tret del mercat. Aquest 15%, com pot ser que valgui 400?
Sí, hauria de valdre una mica més, no? 450 o així, no?
No, menys. No, és a dir, a veure, no liem a la gent. Si tu vens el 10% d'algú per 200...
Sí, no, correcte, hauria de valdre uns 300 o així. Sí,
exacte,
no 400.
Els que han comprat ara han fet el gran negoci, els que compraran després són uns primos.
Ja, el que passa, Ferran, és que aquests 400 em sembla que són bruts i després amb els primers 200 hi havia la plusvalo aquella, que eren 267 i tot això, no? Igual per aquí ve l'explicació.
Tu compta més o menys, si fas números, et surten més o menys que seran uns 300, més o menys, 300, 300 i alguna cosa, perquè eren 207, o 320, 20 i alguna cosa.
Encaix
líquid, com si diguéssim, i els 400 s'arribarà amb la plusvàlua, que més o menys serà això.
Sí.
O sigui, amb caix líquid seran 207, doncs ara seran 300 i alguna cosa, 320...
Sí, però que compra, haurà de pagar 400. La plusvàlua la farà el Barça, i li costarà uns diners, X i tal, impostos, o sigui, però el que compra ha comprat un 10% per 200... i ara compra un 15%, que és un 50% més, per 400. Saps? Vol dir que paga més. El que compra paga més. Després, a la caixa del Barça ingressarà el que sigui, tant de bo ingressin molts diners. Però vull dir a mi la proporció aquesta no em surt de cap manera, vaja.
Ja. En qualsevol cas seran, segons diu el Barça, invertiran uns 200 milions en fitxatges, Minguella. Amb això es poden fer coses.
Sí, es poden fer coses bé i disbarats, perquè nosaltres hi ha hagut èpoques que han tingut molts diners,
sí.
i s'han fitxat malament. Vull dir.
Els de Neymar.
Tenir diners està molt bé i és molt important, però després tenen de saber gastar, tenen de saber no pagar xifres
fora de mercat, però almenys si els tens et donen possibilitats de negociar i de buscar el jugador que creguis més adient. També és una cosa sorprenent perquè a l'assemblea, i no és que vingui aquí a això, l'assemblea es va dir que això era per salvar l'angustiosa situació econòmica del Barça. No es va dir que seria per fitxar jugadors.
Sí.
En aquest sentit, es va permetre, l'assemblea va permetre vendre patrimoni perquè, si no, s'enfonsava el barco. En cap manera, allí almenys, no es va dir mai que això, aquests diners servirien per fitxar jugadors. Però, en fi, si són bons i triomfen i estan a bon preu, bueno, pues el soci ho agrairà.
Clar. Aquí Ferran s'ha de buscar aquest equilibri entre anar recuperant la situació econòmica del club, anar aixugant deute, revertir el fons propi negatiu, totes aquestes coses, i paral·lelament intentar fer un bon equip competitiu que reactivi la dinàmica, no?, esportiva.
Sí, bueno, a veure, el primer és que amb tots aquests números, si s'acaben complint, els fons propis negatius ja els tens, ja es converteixen en positius directament. Mm. Perquè són aquests 500, que amb el deute aquest any haguessin arribat a 600, i sempre han parlat d'ingressar aquests 600, que amb les plusvàlues és això. O sigui, els fons propis li dones la volta, i això t'ajuda també amb el fair play financer, perquè passaràs d'1 a 3 a 1. I després, sí, una vegada tinguis aquests, no sé, si són 500 milions en líquid, doncs amb el que no pots fer és gastar-t'ho tot, perquè si no l'any que ve estaràs igual.
Clar.
El que has de fer és anar reduint part d'aquest deute molt gran que tens, i és cert que no cal reduir el deute bancari, possiblement, perquè si tens un interès molt baix no et cal reduir-ho, ja ho aniràs pagant. Mm. Però, per exemple, el deute que tens amb els capitans o amb Messi de sous diferits, que em sembla que són 150 o 160 milions, aquests que faries bé en treure. Te'l treus de sobre...
Perquè si no és una llosa que tens sempre allà i que no hi ha manera de treure.
Clar, per exemple, la tindràs i que, no, és que arribarà un moment que, si no, em sembla que li deus... són 56 o 60 milions a Messi. Arribarà un moment que, si no li pagues, et anunciarà. Per tant, millor que, jo què sé, jo no sóc negociador d'aquestes empreses, però el que acostumen a fer és dir-li, mira, et devem 60, et donem 40 al comptat i apanyar-los, doncs ja està. Mm. I jo ho faria, això, amb els capitans i Messi, aquests diferiments, jo crec que s'han de treure de sola. Mm.
Minguella, creus que acabarà venint Lewandowski? Que sempre que et sento, per una banda, quan arriben informacions, sembla que, bueno, hi ha cert optimista i tal, però sempre que et sento anar a tu, sempre dius, aquests alemanys són molt durs i no el vendran.
Bueno, Lewandowski és una situació molt clara. Es va publicar que hi havia una societat, o que havia sigut, entre el president i el Pini Sahavi, que han fet diverses coses i tal. No sé si encara segueix o no. Ara un és president i l'altre segueix siguent agent. El Pini Sahavi és l'agent del jugador. Què ha passat? Que ell ha dit que per 40 milions lo traigo. I el Laporta ha consultat, o ell ha valorat, i ha dit, bueno, perfecte,
vale.
Lewandowski, 40 milions i tal. Ara, el Bayern, que és un equip molt potent, no necessita vendre, i en cap moment han dit que negociaria. Mm. Llavors, jo l'únic que dic és que serà molt complicat. No dic que no acabi venint, però que no és allò de dir, no, mira, hi veu 40, tal, tal. A més, el Pini, lògicament, després de que l'any passat no va renovar el seu jugador a l'Àlava amb 27 anys i va anar cap al Madrid gratis, segurament es van portar el que li corresponia, doncs, lògicament, molt contents no estan allà, si no és un col·laborador del Bayern. I el Bayern el que no vol és que cada any alguna gent els agafi la perla per emportar-se'l, perquè el Bayern aquest any no ha fet una gran campanya, ha fitxat el Mané, fitxarà algun jugador més i vol tornar a estar a dalt de tot. Ho penso que el Bayern el van eliminar la primera eliminatòria de Champions, eh?
Sí, sí.
I el Bayern no fa res més, només juga això i la seva lliga, que fa 10 anys que la guanya. Per tant, necessita algú més i ho posarà difícil. No dic que no acabi venint, però ho posarà difícil.
Molt bé, a veure com acaba aquesta història i com acaben totes, que
home,
hi ha moltes carpetes obertes. Ho anem comentant, Minguella, sí, Ferran, gràcies, eh?
A vosaltres.
Una abraçada. Seguim. Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Protagonistes, debats, opinió, informació...
Segueixo apostant des de fa diverses setmanes a un partit del Tiempo de Juego, vaig amb el Paco González i em deien, hombre, no, ja tindrà ofertes més importants. Jo penso que l'entrenador de l'Espanyol de la propera temporada és Diego Martínez.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, anem amb la informació de l'Espanyol, que també s'ha posat en marxa avui, l'Espanyol 22-23 de Diego Martínez. Àlex Martínez, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Com ha estat aquest primer dia de feina de l'Espanyol?
Bé, els jugadors han passat el reconeixement mèdic a la clínica Corachán i faran tests funcionals a la ciutat esportiva d'Ani Jarque entre avui i demà, excepte Raúl de Tomàs i Pol Lozano, que van començar les seves vacances més tard, i Vadillo per cases personals. Els tres jugadors tenen permís del club.
Això avui, com serà el planning de la setmana?
Demà hi haurà més proves mèdiques i tests funcionals. A més, serà el primer entrenament on veurem a Diego Martínez dirigint l'equip a la ciutat esportiva a 6:45. Serà també el primer cop que veurem a José Luis Brian Oliván, que per el moment són les úniques incorporacions. I per completar els entrenaments, 8 jugadors del filial també començaran pretemporada amb el primer equip. La resta de la setmana l'equip farà doble sessió dimecres, dijous i divendres i dissabte solament entrenaran el matí.
Això aquesta setmana, i recorda'ns per acabar, Àlex, quines són les dates claus de la pretemporada de l'Espanyol?
Bé, entre el 18 i el 29 de juliol, el conjunt blanc i blau realitzarà l'esteig a Marbella, on Diego Martínez continuarà donant forma al seu projecte. En terres andaluses es jugaran com a mínim 2 amistosos, però encara no es coneixen els rivals. I després d'aquests dies a Marbella, l'equip viatjarà directament des de Marbella, Anglaterra, on jugarà un partit contra el Brighton de la Premier League el dia 30 de juliol a les 4 hores espanyola de la tarda a l'Amex Stadium. A més del partit davant el Brighton, l'equip jugarà el primer partit de la pretemporada el dia 16 de juliol davant el Montpellier a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. El conjunt francès serà el primer en posar a prova el nou projecte de l'Espanyol.
Gràcies, Àlex.
Que vagi bé.
Adéu, que vagi bé. Al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ha anunciat la continuïtat de Juanpe i de Ivan Martín.
Sí, són els primers moviments de cara a la nova temporada. Comencem per la renovació automàtica per pujar de Juanpe Ramírez, del Canari, el de les Palmes, que continuarà defensant la samarreta del Girona aquesta temporada. Serà la setena consecutiva després d'arribar al 2016 del Granada. Ara Juanpe té 31 anys i hi ha una dada, mirant el que ha fet aquesta temporada, que m'ha cridat l'atenció. Ha jugat 42 partits amb el Girona, aquesta línia de 3, Juanpe, Santi Bueno i Bernardo. I l'altre nom propi és un que es queda, Ivan Martín. Dic que es queda perquè ha jugat la segona part de la temporada cedit per part del Villarreal i, en aquest cas, Ivan Martín renova sessió amb el Girona.
I per tancar futbol, un apunt, Gil de l'Andorra, que jugarà els tres primers partits de Lliga fora.
Amb horaris confirmats, jornada 1, Oviedo-Andorra, dilluns 15 d'agost, 17:30. Jornada 2, Sporting-Andorra, dissabte 20 d'agost, 17:30. Jornada 3, Las Palmas-Andorra, dilluns 29 d'agost, a les 10 de la nit. Un Andorra que ha donat 5 baixes a l'estaf: Javier Mangorta, Javi Benavent, Edu Gasol, Adrià López i Xavi Nadal tenien diferents funcions, i que es planteja proposar-li a Eder Sarabia ampliar un contracte que a dia d'avui acaba el 30 de juny de 2023.
Fins aquí el futbol. De seguida, bàsquet a Esports Cope, que hi ha notícies calentetes. Ha estat un matí agitat també i amb notícies importants al món del bàsquet.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de Cope. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de Cope, con Juanma Castaño.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet. Porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
10 minuts i les 4, Albert. Anem al món del bàsquet, que està ara mateix convulsionat, perquè no és oficial, però està a punt de ser-ho, que Pablo Laso deixa de ser l'entrenador del Madrid.
Sí, que el Real Madrid prescindeix de Pablo Laso. I entenc que no és, tot i que el comunicat que pugui treure el Real Madrid després digui que és així, ara mateix no és una entesa entre ambdues parts. Només que la... Primer pensar en el que Pablo Laso ha fet després d'aquest problema de salut que va tenir, problema de cor, que va ser entrenar el Real Madrid ja, no des de la banqueta, sinó als entrenaments propis durant la final de la Lliga Endesa, agafant les xarxes socials de Pablo Laso, una reunió amb els entrenadors de l'Eurolliga fa uns dies, o quan està duent a terme el seu campus d'entrenament, vaja, haurien de conèixer el que pensen les dues parts. Em sorprèn això, és notícia d'impacte, i em sorprèn, no sé si encara més, tot i que és molt lícit, que el segon de Laso sigui qui agafa el relleu. És a dir, que Chus Mateo, que ja va dirigir a la final de la Lliga Endesa, vaja, durant tot el playoff, el Real Madrid, sigui el futur entrenador. Insisteixo, és lícit, està en el seu dret, però em sembla que era més que un segon, era un amic de Pablo Laso. No descarto que li hagi demanat consell a Pablo Laso i que Pablo Laso li hagi dit, escolta, fes el teu camí i no et preocupis del que passi amb mi. Però aquesta és la notícia, sí.
Molt bé, pendents de la confirmació oficial, si és oficial que Satoranski torna al Barça.
Sí, és oficial que Tomás Satoranski és el segon fitxatge del Barça 22-23, deies torna perquè ja va jugar abans de fer el salt a la NBA entre el 2014 i el 2016, després l'aventura nord-americana, ha ballat molt, ara té família, vol una situació estable, té 30 anys i ve de jugar a Washington. Contracte llarg, 4 temporades, i el que tu saps que la redacció, el Gil i jo li diem un suspirito, suspirito de Satoranski al Palau Blaugrana.
Torno a casa culés.
Suspirito, casa, suspirito,
però,
eh?
Suspirito, suspirito, eh? Héctor, és un segon, no? Ni arriba gairebé. La veu, el suspirito de Satoranski, el full de ruta que t'he explicat es manté, és un altre jugador txec, va arribar primer Jan Veselý, ara arriba aquest base escorta Tomás Satoranski, i atenció que el Barça ha presentat oferta per Nikola Kalinic, l'alè serbi, de 30 anys també. Els drets els té el València, és a dir, que el València hauria, abans de divendres a les 23:59, igualar l'oferta si es vol quedar a Kalinic, si no, serà jugador del Futbol Club Barcelona. Tinc més coses, eh?
Un parell de coses més, sí. També importants, eh?
Sí, una de banquetes.
Aito pot ser el tècnic del Girona?
El volen. És a dir, el bàsquet Girona de Marc Gasol, que és nou equip de la Lliga Endesa, el vol. Té 75 anys, Aito García Reneses, que semblava que ja havia oblidat aquesta aventura a les banquetes. Doncs no. El volen i sembla que estan apretant fort. Aquí, la decisió d'Aito. Si realment acaba encigalant-se amb aquest projecte de Marc Gasol, que veurem si també és projecte a la pista a la Lliga Endesa, o realment es queda entrenant els joves jugadors, perquè recordem que està entrenant els joves jugadors, grans joves promeses de la joventut de Badalona.
I Pedro Martínez, que renova.
Sí, és la segona etapa de Pedro Martínez al Baxi Manresa, va començar el 2019, ha arribat fins al 2022, acabava contracte, renova per dues temporades fins al 2024, i recordo, la temporada, el llistó està ben alt, eh? Ha disputat la Copa, ha disputat el playoff, i el Baxi Manresa és subcampió de la Champions.
Gràcies, Albert.
Fins ara, que vagi bé.
Que vagi bé.
Esports Cope, el Tour de França. Bullabessa, Casoler, Bordeos, Bicis, Quique Iglesias.
Anem amb el Quique Iglesias. Quique, hola, bona tarda.
Joan Ballori, bona tarda.
Carai, sí, tu i el Tour esteu a França ja, no?
Sí, senyor, ens ha costat una miqueta, però hem deixat aquest matí Dinamarca, amb avaria de l'avió inclosa, i hem arribat a París, i ara som camí de Calais, del nord, de la Normandia, per tal de descansar una miqueta i començar demà una altra vegada l'aventura per terres franceses. Serà la quarta etapa, tota per Normandia, des de Dunkerque fins a Calais, per l'interior, amb sis ports de petita muntanyeta, però un terreny, doncs, trencacames, que farà que demà guanyi un dels bons, si no és a l'esprint. En fi, en definitiva, que després d'aquests tres primers dies, tres segones passes per Wout van Aert, el supercorredor belga de l'equip Jumbo, que és el líder de la cursa, de victòries a l'esprint, i un Enric Mas que ha perdut una mica massa... 49 segons, per exemple, perduts amb respecte a Tadej Pogacar. Però, clar, aquesta setmana, Ballori, tenim coses molt interessants. A l'hora de l'etapa de demà, tenim el pavé del dimecres, eh? Els llambordins, que diria el Núñez.
El llambordines, sí, llambordins.
Sí, això. 11 trams, 19 quilòmetres en total, que poden fer, doncs capdavall la classificació general. I per divendres arribarem als Vosgos, doncs una muntanya on fa dos anys el Tadej Pogacar va guanyar el Tour de França, i arribarem a Suïssa al cap de setmana. Així que moltes coses per endavant. Avui, jornada de descans, de trasllat, i a partir de demà, més feina al Tour de França amb l'etapa 4.
Demà se'n tornem. I Quique, gràcies.
Abraçada forta.
Més coses. Hoquei Herba, Mundial de Terrassa, Mundial femení, derrota ahir d'Espanya, 4-1 davant les Leones Argentines. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Els 6.600 espectadors que van omplir l'estadi de Terrassa no van ser suficients per a les Reds Sticks. L'absoluta va caure 1-4 contra Argentina en el segon partit del Mundial. El domini de les Lleones, amb constants ocasions, sols va ser frenat per l'encert defensiu d'Espanya, replegada a l'àrea, i per la portera Melanie García. Al tercer quart, la intensitat dels contraatacs d'Argentina es va traduir en 3 gols, 2 en 2 minuts seguits. Espanya es va refer amb un gol, però les argentines anotaven el quart en l'últim sospir. Així valorava el partit Adrián Locke.
No conseguimos esta posesión de la bola para tener más presencia dentro del campo, pero por la primera parte sí que defendimos bien porque tuvo muchísimos ataques a Argentina y pudimos llegar a la media parte 0-0. Y luego en la segunda parte mejoramos un poco, mejoramos bastante en el tercero y luego más en el cuarto. También hay momentos puntuales que también marcan los partidos.
Argentina ja s'ha classificat per als quarts i l'absoluta s'enfrontarà aquest dijous a Corea, un partit decisiu per consolidar la segona plaça i classificar-se per a la repesca de vuitens.
Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
I en futbol sala un altre èxit. La selecció espanyola femenina guanya l'Eurocopa, superant a la final a Portugal. Indira Correa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan. ¿Qué tal? La selección española femenina de futbol sala se proclama campeona de Europa tras vencer a Portugal 1-4 en la tanda de penaltis. Un doblete de Ale de Paz, uno antes del descanso y otro en el minuto 34, aseguró la prórroga. En el tiempo extra, España se adelantó en el marcador con un gol de María Sanz y Portugal desperdició 3 penaltis córner, pero empató in extremis con un gol de Pisco. Las chicas de Claudia Pons ganaron a la selección lusa tras una tanda de penaltis protagonizada por la portera española Silvia Goethe, que paró 2 de los 3 penaltis. La entrenadora española, Claudia Pons, aprovechó para darle la enhorabuena a sus jugadoras, afirmando que este triunfo se lo merecían más que nadie.
Al final, los penaltis, la suerte de los penaltis ha estado de nuestro lado. Sí que es verdad que todo se entrena, pero está claro que hoy merecíamos ser campeonas y aquí está, ¿no? Sabíamos que podíamos ir por delante, podíamos ir por detrás, pero que Portugal nunca se rinde, ¿no?
Las españolas consiguieron su segundo europeo en un partido en el que las lusas buscaban la venganza tras la final perdida en 2019.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
I acabarem amb tenis des de Wimbledon, des de Londres, amb l'Àngel García. Àngel, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas.
Tenemos tarde grande con Nadal y con Badosa.
Sí, a la espera de que termine el partido de Nick Kyrgios, que no hace más que llevarse la mano al hombro como si estuviese lesionado, pero que de momento va a empate a un set con Nakashima, con el estadounidense. Luego saltará a la pista Paula Badosa ante la rumana Simona Halep, que fue número uno del mundo y que ganó aquí en 2019. Pero si Paula juega al mismo nivel que ha jugado los dos últimos partidos, estoy convencido de que puede hacer partido y de que puede ganarla. Y cuando termine Paula... turno para Rafa Nadal en esta misma pista central, en la catedral del tenis, ante el neerlandés Botti van de Sandsvall, o algo así.
Qué bien te ha salido, fenómeno.
Creo que sí, lo he estado trabajando, ¿vale? Durante toda la noche ahí en, la, en el espejo del hotel. 26 años, 25 del mundo, ya sabes que le ganamos en Roland Garros camino al título, así que ojalá repitamos aquí, aunque ojo que viene a hacer semifinales en Queens, es un tenista peligroso, pero a ver si Nadal sigue subiendo el nivel de juego y cogiendo sensaciones como hizo antes Onego.
Estamos pendientes, Ángel, gracias.
Abrazo, Joan.
Chao. ¡Gel Superstar!
¡Hemos venido a este show! ¡Os vais a ir de aquí con la cara a todos de que esto es un show!
Tiene cojones.
Ja ho ha dit. Estàs ensorrat amb el tema Lasso, eh?
Estic en xoc, autènticament en xoc. Tant és així que tinc una molt bona de Kissier, però va, la guardo per demà, perquè abans t'haig d'explicar a última hora el que ens diu Gemma Santos. Ja té director esportiu al Getafe. Ramon Planes.
Torna, eh?
Torna al Getafe. Ramon Planes. A més, l'advocada del conductor de l'atropellament de Valverde ha negat la intencionalitat del seu client en els fets que han acabat portant el ciclista de Múrcia i a dos ciclistes més a estar ingressats en una clínica.
Gràcies, Gil.
Fins demà.
Marxem actualitzant les enquestes, preguntant per les properes temporades de Barça i Espanyol. En clau Barça, creieu que serà millor el 67% que la passada, i en clau Espanyol, que serà millor la temporada pròxima a l'anterior, al 88%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.